Creus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes...
12:47, amb aquesta sintonia ja veiem quina secció toca avui, un dimecres més, qüestions de llengua amb Teresa Cànovas. Molt bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com estàs?
No crec que mos puguin queixar. Finalment sembla que arriba fred, és un fred sec, que és aigua, que també n'han de menester. En fi, no sempre ha de ser sol.
També és vera, hi ha d'haver una miqueta de tot.
Hem de tenir de tot, exactament. Ara, el que no han de tenir a dins la llengua, per exemple, són barbarismes. I com que se trata d'intentar evitar-los, avui en farem una altra edició de paraules que hauríem de deixar d'utilitzar i acostumar-nos a utilitzar les correctes.
Molt bé.
I per això, vull dir, ja entrarem directament amb lo mando.
Perfecte.
Ah, un mando de la tele, un mando de l'aire condicionat. És vera que és molt bo de dir, la paraula és més curta que la seva corresponent catalana, que és comandament. És llargueta, és vera, però clar, mando vendria de mandar i comandament ve de comandar, per tant tot té el seu significat i la seva raó de ser. Per tant, hem de saber dir, ja sabem quin és aquest instrument que normalment actua damunt de mecanismes, ja sigui d'un vehicle, d'una màquina, d'un motor, i el que mos permet és a distància controlar-ne el funcionament. Per tant, hem d'acostumar-nos o avasar-nos, que també és una paraula que m'agrada molt, a dir comandament a distància o una taula de comandament o el comandament de l'aire condicionat. Per tant, aquí queda dit i ara també se trata d'intentar posar-ho en pràctica.
Clar, és una paraula que coneixem, comandament, sabem el que significa, però com tu deies, a vegades pot ser per peresa o perquè mos hi hem avasat d'en mando.
Sí, exacte, i comandament és vera que és una paraula més llarga, no és una paraula que encara sentim a dir molt sovint, però sí que convendria substituir aquest mando i posar-hi una mica de comandera.
Molt bé, doncs mos ho apuntam.
Apuntat. I doncs mira, després l'altre castellanisme no és un castellanisme realment lèxic, sinó que segons el gènere que utilitzem té un significat o un altre, i ens referim a full i fulla. Clar, normalment dius, aquesta fulla de paper, i doncs no, quan són de paper són fulls. Per tant, anem a dir, un full és un foli, o és un paper, o és un document. En canvi, una fulla en femení pot ser la fulla d'un arbre, pot ser una fulla d'afaitar, o pot ser la fulla d'un ganivet. Per tant, no han d'utilitzar fulla en el sentit de full, ni al revés. No poden dir una fulla de paper, però tampoc no poden dir el full d'un guinevet. És vera que no mos sortirà mai dir el full d'un guinevet, perquè tenim més tendència a utilitzar sempre la paraula femenina, perquè evidentment en castellà sempre són hojas. I arran d'això, nosaltres, vull dir, no feim molt clarament a vegades la distinció entre masculí i femení segons el significat de la paraula. Per tant, sempre que ens haguem de referir a un paper, a un foli, n'hem de dir full. La resta són fulles.
Bueno, és vera que és una paraula que utilitzam sense, moltes vegades, sense aquest coneixement, no? Sense saber que en aquest cas va en masculí i no en femení.
Exacte.
Tenim l'acostum de... Me passes una fulla.
Exacte. Mira aquella fulla de paper que hi ha allà. Sempre, vull dir, sempre utilitzam normalment la forma femenina d'aquesta paraula, quan en aquest cas, quan es tracta d'un paper, ha de ser masculí. Clar, per exemple, quan deim no deim el full d'un quinovat, aquí no hi ha problemes, vull dir que no tindrem mai la tendència a posar la forma masculina, però sí que en un foli o en un paper normalment li deim fulla. I és bo de fer, perquè si realment pensam és un foli, un paper, és un full i ja està. A vegades, fent associació d'idees, ens podem avasar a dir-ho de manera correcta. I aquí el que també volia fer una miqueta d'esment és que és vera que la paraula correcta és ganivet, però que nosaltres aquí feim el que en deim la metàtesi, que ja també ens hi hem referit en qualque altre programa. Metàtesi és aquesta inversió de fonemes o de síl·labes, i que en comptes de ganivet, aquí deim guinevet. Ho podem seguir dient sense cap problema, però hem de tenir en compte que quan ho hàgim d'escriure, la forma correcta és ganivet.
també són aquestes coses que a vegades tenim qualque dubte, no?, a l'hora de d'escriure o de dir-ho, i no sabem molt bé com es fa, no?
Com girar-me. Jo aquí posa'm diginavet de manera oral aquest problema, perquè la metàtesi és un fenomen fonètic que utilitzem molt sovint en moltes paraules. Per sí. això, a l'hora d'escriure, la forma normativa és ginavet.
Molt bé.
Després tenim una altra, que aquesta ja la sent molta raó, sobretot en gent jove. És fer olor a o tenir gust a. En català, la manera correcta és fer olor de o tenir gust de. Per què? Perquè els estem substituint, clarament, per la influència de la llengua castellana. En castellà sí que és saber a o oler a. Esto huele a humo. O esto sabe a fruta. I doncs en català no és la proposició A la que hem d'utilitzar en aquestes expressions, sinó de. Nosaltres hem de dir que fa olor de cremat. O que aquell pastís té gust de llimona. No fa olor a ni té gust a, sinó que fa olor de i té gust de. I això sí que s'està estenent gairebé, en fi, com una bassa d'oli, gairebé la gent jove no li sents ja la forma correcta. Per tant, ànim, i que no ho hem de deixar perdre tot.
També podria influir una mica també en les persones que en el seu dia a dia utilitzen més el castellà, també, que ara veiem que avui en dia també se xerra més àmbits, no? I aquestes persones que potser sí que només xerren català o mallorquí, en aquest cas, a lo millor no ho utilitzen tant, però sí, com tu deies, els joves, sobretot aquestes persones que utilitzen més el castellà, potser en el nostre dia a dia.
Sí, sí, no, i això, vull dir, ja sents un grup de joves, perquè a mi m'agrada, ja és quan pas, però d'una banda hi ha gent que xerra i com a pare és un poble d'orella, i tot i que són catalanoparlants de tota la vida, sí que la influència de la llengua castellana arriba, i arriba arreu, i no només arriba en forma de barbarisme lèxic, és a dir, que paraula, sinó que també arriba en forma d'expressions que tenim això, o canvis de preposició, o canvis de gènere, i aquí sí que aquests són més mals de... Sí, són bastant més mal de llevar que no quan només és lèxic, perquè quan és un barbarisme lèxic, dius, mira, en comptes d'això he de dir allò. Però clar, quan ja és una expressió, o quan se trata d'afegir o de canviar una de les paraules d'una sèrie, aquí ja costa més, perquè no en som tan conscients.
Mos embullem més, també.
Exacte. Després, bé, aquesta jo crec que potser ja l'he comentat alguna vegada, que és un metge i mèdic, perquè clar, com que és una paraula que ara s'utilitza moltíssim, i era aclarir que metge és un substantiu i que refereix a la persona que té aquesta professió, vull dir, és un metge d'aquest salera, és un metge de l'hospital de tal, i en canvi mèdic és l'adjectiu que li correspondria. Tindríem un certificat mèdic o una baixa mèdica. Mai és un certificat metge o una baixa metge, perquè metge és un substantiu, no acompanya un altre substantiu. En aquest cas, quan necessiten l'adjectiu, han de fer mèdic. I aquí, mèdic és el que en dèiem en lingüística un pseudoderivat, que també ho vam explicar qualque vegada. Un pseudoderivat és una paraula culta, és a dir, que no s'escriu de la mateixa manera que s'escriu a les paraules de la seva mateixa família. Per què? Perquè en aquesta paraula l'han fet a derivar directament d'un llatí i no de paraules catalanes. Per exemple, se mos passa la paraula boca. Fèiem els pseudoderivats boqueta o bocassa, en canvi tenim la paraula bucal, que pareixeria un derivat de boca, però no, perquè prové directament del llatí o de la forma llatina buca. I això ens passa també a lo metge i o mèdic. Vull dir que són dues paraules que provenen, tenen el mateix origen, però una ha derivat a partir de paraules catalanes i l'altra deriva directament del llatí.
Exacte.
Després, una qüestió de plurals. Llapisos o llapis? Dilluns o dilluns-os? O dimarts-os o dijous-os? I bé, en català hem de saber que hi ha noms que són invariables, és a dir, que tenen la mateixa forma per a singular que per a plural. Aquesta, per exemple, seria el cas de llapis. No són llapisos, sinó que és un llapis o 10 llapis. Sempre és llapis, és invariable. I el mateix passa amb els 5 primers dies de la setmana. També són invariables. Sempre és dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres. Aquestes paraules no tenen plural. Sí que en tenen dissabte i diumenge. Per això són diferents. i mos agrada que hi hagi molt de dissabtes i diumenges. Per tant, aquestes dues formes sí que tenen plural, però hem de tenir en compte que no tenim dimarsos, ni dijousos, ni... que són el que més se senten, eh? Dilluns, dimarsos i dijousos, perquè dimecresos no,
exacte,
i dimecresos tampoc. Per
ben
tant,
bé,
això, o dilluns, dimarts i dijous, hem de tenir clar que no tenen plural.
És important això que ara mos dius, perquè és vera que el que tu dius se sent bastant,
sí,
o dilluns, que no, jo és que dilluns tenc...
Exacte.
Futbol, o tenc natació.
Exacte.
És important destacar...
Tenir clar, aquests 5 primers dies, invariables.
I també dissabtes
tenir... i diumenges sí que tenen plural.
Exacte, sobre que dissabtes i diumenges, sí. Molt bé.
Després, hi ha les agujetes. Les agujetes, o les agulletes, perquè clar, tan malament està dir-ho en castellà com traduir-ho en català. Vull dir, no són agulletes. Normalment, nosaltres, quan tenim aquesta sensació de musculatura que pateix, deim que estem esbraonats, o tenim un esbraonament.
Sí.
Perquè, clar, esbraonar ve de braó. Clar, i esbraonar significa això, estar fatigat, molt fatigat, o sobretot els músculs de determinades extremitats, normalment estan adolorits perquè o bé han fet massa feina, o bé perquè han fet exercicis massa violents. Això, per les persones que practiquen esport, supos que aquest esbraonament el més familiar. La seva etimologia és curiosa perquè vendria del germànic brado, que significa tros de carn o la part més carnosa del cos. I normalment de l'aplicació a les parts vigoroses del braç i la cama passar a significar força física o valor. Per tant, ni agujetes ni agulletes, sinó que nosaltres aquí és braonament. Jo reconec que a vegades no fa falta una paraula per agujetes, perquè una cosa és estar esbraonat,
sí,
i l'altra és com que tenir agujetes, però hem de tenir clar que això és exactament el mateix, i per tant, en comptes de tenir agujetes, nosaltres estem esbraonats.
Molt bé.
És vera que ho termiat també dona una altra opció per les agujetes, que seria un cruiximent. Però això, a mi personalment, me cau molt lluny, no ho han sentit mai,
sí,
i a mi cruixir bé no hi ha cap altre significat, però sí que com a cruiximent, ho tancat, explica que és l'adoloriment muscular d'un esportista o de qui practiqui un esport en forma de punxades, i que apareix de 24 a 48 hores després d'haver fet un exercici físic d'una intensitat o durada excessives per la seva condició física. Clarament, has estat braonat. Per tant, hem d'intentar no tenir agujeta ni agulletes, sinó que si hem d'estar de qualque manera estiguem abraonats.
Exacte. Molt bé. Alguna coseta més?
Mira, me queden pendents l'alfombra i l'assustar. No sé com anem de temps.
Bé, ja és hora, però
ja és hora. Mira,
si vols ho podem dir, no te preocupis.
No, i si no, ho deixem pendent i ja sabem que el proper dia començarem amb les alfombres, que no, són estores o catifes, i també seguirem amb l'assustar, que no, és espantar. Però explicarem una mica, perquè aquestes donen una miqueta de joc a xerrar una mica, tant d'una com de l'altra. Per tant, els deixem pendents.
Molt bé, idò, Teresa Cànaves, moltíssimes gràcies. I dimecres que ve, idò, com tu dius, començarem amb aquestes dues paraules.
Perfecte, fins dimecres.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps.